El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart d'10 comença la tertúlia del gall del monestir. Amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils, Lluís Ribas i Eduard Gené. Eduard Gené i Lluís Ribas, molt bon dia als dos.
Bon dia.
I està també a punt d'entrar a l'estudi l'altra tertúlia habitual dels dilluns, amb Bernat Picornell. Comencem aquesta tertúlia de repàs de l'actualitat, tant local com nacional. Per exemple, a Sant Cugat aquest cap de setmana hem tingut diversos espectacles i projeccions. Per exemple, la del documental La Muntanya, que ha reviscut l'esperit lluitador de les Planes en la seva estrena. Recordem que és un documental que s'ha projectat aquest diumenge per primera vegada al gran públic, produït per Cugat.cat i que vol donar a conèixer quina és la història de les Planes a tots els santcugatencs. També hem tingut diverses actuacions, per exemple, al Teatre Auditori, i una de les notícies també del cap de setmana, i la podem comentar amb el seu protagonista, és que el Bernat Picornell ha estat reelegit secretari d'organització de la GERC Àmbit Nacional, si no m'equivoco, no sé si ho he dit bé. Bernat, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ha estat així, no? Reelecció.
Correcte, reelecció a un mandat més, com a principi són 2 anys, però veurem políticament com acaba sent aquest mandat. I sí, són 2 anys més a la Secretaria Nacional d'Organització.
Què fa un secretari d'Organització de les Joventuts d'Esquerra Republicana a àmbit nacional? Perquè la gent ens entengui.
Fa moltes coses.
No ho dubto, perquè darrere aquests noms, què hi ha?
Hi ha doncs, la coordinació organitzativa doncs, de la GERC arreu dels Països Catalans. Per tant, això implica doncs, això, coordinar, reunir, organitzar, en fi, mirar què van fent cada regional, ajudar, dotar eines doncs, al territori doncs, perquè puguin fer la millor feina, donar un cop de mà doncs, allà sempre doncs, on toqui. I també, això per una banda, doncs, a nivell territorial, per l'altra, doncs, desenvolupar doncs, tota la tasca nacional, diguem, de política, des de campanya, coordinació de campanyes, actes, accions, en fi, tot el que fem la GER doncs, arreu dels Països Catalans a nivell nacional.
Molts quilòmetres en cotxe, doncs.
Molts quilòmetres en cotxe, de punta a punta, diguem, perquè, vaja, tenim gent a la Catalunya Nord i tenim gent, doncs, a Alacant, diguem, per tant, en fi, Moscou, de les Illes també tenim gent, vull dir que anem voltant.
Digues, Eduard.
Sí, un matís, és que quan tu li has dit això del nou mandat, ell ha fet un comentari així com diu, sí, però, a veure,
2 anys?
Bernat, a veure, sí, 2 anys, però sí, què vol dir això?
No, són màxim 2 anys, posa que haguéssim de fer una mica de allargar una mica del mandat, diguem, per allò, per fer una pròrroga, diguem, però són màxim 2 anys, o sigui, és un mandat més i
que pot haver-hi una pròrroga, vols dir?
Bueno, si políticament, just d'aquí 2 anys hi ha eleccions, doncs no les faríem, potser si les poguéssim fer abans, les faríem abans, si no, doncs ho allargaríem una miqueta. La idea és que no, diguem.
Allò, no, per això, perquè...
De fet, tinc la sensació que serà un mandat potser curt, diguem, no? Per un tema doncs, polític català, diguem, no? O sigui que depèn de com vagi el setembre, si hi ha eleccions constituents, etc. De fet, aquest mandat, bueno, aquesta permanent, més o menys, doncs ens tornava a presentar, de fet, ens vam presentar fa 2 anys, aquest any ens presentàvem doncs, amb uns quants canvis, diguem, però podem dir que portaveu, secretari d'Organització, secretari de Finances, continuàvem també amb la voluntat doncs, de tancar el cicle polític, diguem, no? Perquè vam entrar doncs, fa 2 anys i, per tant, havíem iniciat doncs, una cursa política doncs, segurament amb una meta el 9 de novembre, que no va acabar sent meta, segurament la meta potser és el 27 de setembre o les següents eleccions constituents, per tant, en fi, si el cicle polític del país s'acaba abans de 2 anys, el mandat serà curt, diguem, no? si ho allarguem, diguem, serà doncs perquè no s'ha tancat el cicle polític, perquè, en fi, perquè hi haurà comicis doncs, a la vista, etc. Per tant, anirem veient, diguem, no? Però bueno.
I fins a quan arriba això de la joventut? A veure,
en el cas de la Joventut Esquerra Republicana, fins als 28 anys.
Aquesta és una altra cosa que sempre tinc els meus dubtes, perquè sí. Diu, la joventut... I ja es veu, tu ja es veu que tu ets jove, està claríssim, o sigui, no hi ha volta de fulla. Però jo penso, clar, la joventut, segons les generacions, sí, no? Sí, s'acabaven abans la joventut. Sí, sí, sí. Ara diu, no, ha vingut un noi jove, i un tio de 38 anys, i però, escolta...
En la mesura que l'esperança de vida s'allarga, la joventut també s'hauria d'allargar, no? El concepte...
Això, amb això tens tota la raó del món, sí,
no?
Senyor.
Vaja, és una qüestió matemàtica, no?
Vull dir, a més, és una qüestió de poder desenvolupar la teva vida, diguem, no? Si en principi la joventut és quan hauries d'acabar la teva etapa de formació i començar doncs, la laboral, diguem, i per tant aconseguir una estabilitat tant econòmica com personal, diguem, doncs bastant important, doncs, perquè et permeti doncs, superar la joventut. Clar, en el moment en què als 30... Sí, potser sí que has acabat la teva etapa formativa, diguem, però no tens, no has començat amb bon peu, diguem, l'etapa doncs, de feina, diguem, i a més, doncs, no tens cap mena d'estabilitat, perquè potser no t'has ni t'has pogut emancipar els pares, ni, en fi, no tens
això,
estabilitat.
Això vull dir, això. Sí, això sí, que sí, estàs sí, dient, sí. Això vull dir, sí, això. Sí, sí, sí. No t'has pogut emancipar els pares. Exacte. Ja com penso, clar, que hi ha un compositor com Schubert, que va morir als 31 anys i havia acabat amb una obra increïble, Mozart, etc. Doncs sempre em fa...
Això ha canviat molt, eh?
Això que... No, això i tant! Canviat,
no, i la joventut sí que... les joventuts polítiques tenen diferents edats de... O sigui, nosaltres acabem als 28, diguem, però n'hi ha que... em sembla que Arran doncs, acaben abans i la resta doncs, acaben més tard. La joventut sí que als 30, la Unió de Joves als 35... En fi, també... És un debat que també tenim sobre la taula, perquè de fet aquest mandat hauria de ser un mandat de modificació d'estatuts, també, o sigui, a banda de tot el tema... doncs en fi, el procés des de la GERC hauria també doncs, de ser, bueno, hauríem de canviar una mica els estatuts, i és una cosa que està sobre la taula, diguem, no? Perquè els 28 per nosaltres és una edat molt posada al cap per tots, no? Els 28 deixes de militar des de fa molts anys, diguem, però és cert que els 28 ara no deixes de ser això, diguem, no? I potser els 30 tampoc, per tant haurem d'estudiar-ho.
Hi ha d'haver-hi joventuts als partits? Aquesta és una altra pregunta, no? Per què ha d'haver-hi una joventut del partit polític i, per exemple, no hi ha una joventut o un equivalent de la gent gran, no, és a dir, sí que hi ha sectorials, em sembla, sí. Però per què la joventut ha de tenir, en aquest cas, un òrgan propi o un annex propi, o depèn de la formació, no?
D'entrada, perquè les polítiques de joventut són absolutament transversals, diguem, no? I per tant, cal que des de l'òptica juvenil doncs s'aporti amb totes les vessants doncs una posició, diguem, no? Si la joventut no és, fent el similar amb l'Ajuntament, la regidoria de joventut no es dedica només a gestionar la joventut, diguem, no? Sinó que s'hauria de dedicar a gestionar la joventut en base a tota la resta doncs, de departaments de l'Ajuntament, perquè de fet tota la resta de departaments de l'Ajuntament afecten directe o indirectament doncs, segur a la joventut, no? I per què hi ha joventuts als partits polítics? Doncs perquè les polítiques de joventut són unes polítiques absolutament transversals i que requereixen d'una doncs, tasca política i d'un desenvolupament de discurs polític doncs, molt més gran que no pas doncs, amb, no sé, amb polítiques de medi ambient que, en fi, que també afecten a diferents doncs, qüestions, però segurament no és tan transversal com ho és la joventut. Però també ho apuntaves abans, hi ha sectorials que, en fi, que estudien doncs, tota la resta doncs, de sectors de població, etc.
Algun comentari més? No?
Jo tinc la sensació de que hi ha joventuts, específicament els partits tenen això, perquè és el moment de traure una sèrie amb un grup determinat de gent que precisament si té una característica és que està fora. O sigui, els grups que tu parlaves abans de gent més gran, de gent de 60 endavant, doncs ja hi són al partit. I sí que pot passar que hi hagi gent que marxi per qualsevol cosa, però és molt menys probable que no pas el fet de poder atraure gent jove. Em fa l'efecte que el fet de l'existència de les joventuts és precisament perquè és per on es conserva i pot créixer els partits. Aquí tenim una mostra claríssima, bueno, no, m'avanto.
No, digues.
Ara va dir amb els resultats d'Andalusia, no?
Mira, doncs ja que traiem el tema, dono els resultats perquè la gent se situï, si algú que no el sap. El PSOE va guanyar Andalusia repetint resultats i Podem va irrompre amb força. El PSOE va obtenir 47 escons, el PP va quedar com a segona força amb 33, amb un descens accentuat. Podem irromp, com dèiem, al Parlament andalús amb 15, Ciutadans en va obtenir 9 i Esquerra Unida va passar de 15 a 5. Són 109 escons al Parlament d'Andalusia, per tant, per tenir majoria absoluta, se necessiten 55. Veurem quines són les aliances, és que hi ha aliances o el PSOE intenta governar en solitari, però vaja, el PSOE, en aquest cas a Andalusia, tot i la xifra de l'atur i el cas que té de corrupció, amb dos expresidents imputats, el senyor Grinyan i també el senyor Chávez, ha mantingut els resultats i ha guanyat de carrer, podem dir. Òbviament es queda 8 escons de la majoria absoluta, però vaja, tenint en compte que en les darreres eleccions d'Andalusia va perdre, va ser el PP qui va tenir més escons, doncs ha tingut uns resultats que, segons Susana Díaz, són per que hi hagi ara un temps de diàleg, de cosir i d'unir els andalusos, vaja. Dit això, he intentat fer un petit resum de com va anar la jornada, per cert, amb un increment de participació, 4 punts respecte a les eleccions del 2012.
Jo diria que els 47 escons del PSOE, jo penso que s'han mantingut precisament pel nou vot jove. Encara que es pugui semblar estrany, perquè la veritat és que aquests casos de corrupció són evidents, però no oblidem que aquests casos de corrupció, com la persistència de la presència del PSOE al front de la Junta, amb la particularitat que l'última vegada van necessitar la coalició amb Esquerra, Esquerra Unida, demostra que el clientelisme és un fet. O sigui, jo ahir amb algunes d'aquelles imatges que es prenen a la gent pel carrer, que els hi pregunten i tal, hi havia una senyora que crec que va definir bastant d'aquella manera popular, no? Diu, más vale loco conocido que sabio por conocer. Pues, més o menys, jo diria que la cosa va una mica per aquí. El que a mi em sorprèn molt, i no sé explicar-me massa bé, és que hi ha uns vots que se'n van cap a Ciudadanos, perquè jo feia Ciudadanos, que evidentment per mi venen del PP, em sembla bastant clar. Però, en canvi, el que no acabo d'entendre és d'on venen, per on entren els vots de Podemos. Tot i que, si no recordo malament, hi havia 240.000 nous votants joves, tant de 18 anys. Aquests 240.000 probablement vagin de cap directament a uns a PSOE i uns a Podemos, no? Però clar, és que Ciutadans ha tingut, si no m'equivoco, quasi 400.000 vots. Sí, que són molts vots, sobretot després de les frases aquelles famoses d'intent de carregar-se pel fet de ser un partit teòricament català, etc etc. O sigui que aquest moviment, o sigui, que hi hagin 47 escons igual pel PSOE per una banda, i que el PP caigui, que això sí que demostra que hi haurà, que s'està plantejant realment un canvi i que potser sí que aquest bipartidisme a Espanya doncs ja s'ha acabat. Però aquest ball de números no l'acabo de situar.
Més opinions. No sé.
Bueno,
Lluís.
Jo penso que estem en aquesta península ibèrica no castiga la corrupció. No castiga la corrupció perquè hi ha una massa que és peticorrupta i llavors no castiga. S'ha vist clarament en València la corrupció que hi ha hagut i els fraus i tot hi ha hagut de tot, però ha seguit votant el PP, o sigui, no l'ha castigat mai, i ara l'Andalusia ha fet el mateix. Vull dir, no, és un país que no castiga la corrupció ni el xutxullo. A lo millor perquè tots plegats estem habituats a fer xunxullos i la picaresca aquesta que es diu d'aquest país, no? I això a mi ho considero molt greu, vull dir que no es pugui, que no siguem capaços de ser seriosos i de castigar a un polític que no és net. Aquí a Catalunya també ha passat una mica, cuidado. I aquí a Catalunya també ha passat. Vull dir que jo l'altre dia vaig trobar amb un senyor molt amic meu que tampoc em va dir que ell no creia tot el que havia dit en Pujol, no s'ho creia. O sigui que ell era un home honrat, que havia fet molt pel país, tot, una sèrie de coses que, bueno, segurament, però vull dir, una cosa no treu l'altra. O sigui, d'alguna manera l'estava disculpant que podia ser corrupta perquè havia fet pel país. Però jo crec que la cosa de la història no va així. Vull dir, tu fas pel país perquè tu t'has apuntat amb un projecte i l'estàs fent. Ja estàs recompensat amb el que estàs recompensat amb el teu sou. No hi ha la disculpa de poder fer altres coses, no? O sigui que jo crec que la societat aquesta fins al dia d'avui, i crec que això ve del temps franquista, inclús deixaven que hi hagués una mica de corrupció perquè tinguessis de callar també tu. O sigui, jo recordo perfectament que el meu pare era peixater, era pescador, tenia una barca de pesca i tenia el cupo de gasoil. I llavors anava al cabo, el comandante de puesto de la Guàrdia Civil, i li exigia que donés gasoil pel seu cotxe. Clar, al mateix temps, per això aquest cabo, que era el comandante de puesto, també el deixava pescar més a prop de la platja que no. O sigui que era un entramat de petita corrupció que, clar, un no podia dir res perquè l'altre també estava pringat. I la sensació, desgraciadament, ara que tinc jo, és aquesta. Vull dir que com hi ha molta cosa que si dius, bueno, ho demostra el mateix polític, perquè quan un diu és que tu ho has robat, has fotut maqui, diu, oh, bueno, però tu més allà. O sigui, és un cercle espantós. I després, el que ha passat a Andalusia, que no ho entenc, perquè el PSOE ha quedat pringat com està, en aquests casos de corrupció, ha quedat igual que estava. Agraeixo que hagi sortit Podemos, no pel fet de que sigui Podemos i Ciutadans, perquè poder, això farà, com dic sempre, repensar-se coses. No?
Bernat, com ho veus?
Jo diferents comentaris. A Andalusia crec que era un banc de proves, diguem, no? Allò, un assaig general del que pot passar a Espanya, evidentment, jo crec que els resultats del PP i el PSOE, bueno, concretament del PSOE, segurament no s'assemblen gaire als que es preveuen a Espanya, per tant, jo crec que el secretari general del PSOE ja pot començar a fer maletes, tinc la sensació, però bueno. Per tant, jo crec que era un molt bon assaig general, de fet, jo crec que el que li ha passat al Partit Popular més pot ser el que li passi doncs, a Espanya, per tant, en fi, al tanto en aquest sentit. També una altra cosa, que és que hem passat doncs, de tenir tres partits doncs, a Andalusia, diguem, amb representació, a tenir-ne cinc, diguem, no? O sigui, també una més gran fragmentació, diguem, a l'estil en Catalunya, diguem, no? Perquè, de fet, a Catalunya sempre hi ha hagut més fragmentació que no pas a la resta de llocs, però l'hem passat de PP, PSOE i Esquerra Unida ja al final, diguem, a tenir-ne, doncs, bueno, que Podemos, doncs, té una determinada força que de fet és bastant imprescindible per governar, no? Perquè de fet tot passa, jo crec, per perquè Podemos pacti amb el bueno, que el PSOE, més ben dit, vagi a buscar el suport de Podemos o no provaran res, diguem, no?
Home, també sumarien, si no m'equivoco, ara estic mirant les xifres, amb Ciutadans, per exemple.
Sí, però sí, Pep.
Sí, però Ciutadans...
Ah, Ciutadans, vols dir.
Sí,
jo havia escoltat la...
De forma concreta, fins al moment ha dit que no pactarà, sinó que ajudarà a una bona governabilitat. Això és el que ha dit.
Bueno, de fet, el banc de proves era ahir, diguem, però el banc de proves és d'avui, de fet, també a novembre, diguem, no, desembre, perquè vaja, depèn de com es comporti Ciutadans doncs, a Andalusia en aquests 6 mesos, 7 o 8 mesos, dependrà també dels resultats que tregui a Espanya, no? Podemos tres coses mateix, a veure què fa Podemos, diguem, si la gent veu que Podemos doncs, pot comportar-se com un partit normal, entre cometes, normal vull dir dels clàssics, diguem, o sigui que té possibilitat, doncs, té les eines doncs, per demostrar governabilitat, etc. Però no sé, hi ha coses que van bastant sorprenents. El Partit Popular perd un mig milió de vots, em sembla, en fi, no sé, jo crec que hi ha hagut molta gent que s'ha quedat a casa del Partit Popular i, en fi, Esquerra Unida també s'ha hagut...
Que Podemos quasi en guanya 400. Ai, perdona.
No, si 600.000.
Ciutadans en guanya cada 400.
Sí, correcte.
O sigui, que els que se'n van... jo tinc, em sembla bastant clar, que tots els que marxen de PP van a Ciutadans. Tots els que marxen de PP. Que el PSOE... Part dels que havien votat el PSOE han votat Podemos, però com que hi ha hagut els nous, els joves que han entrat, els hi han mantingut el nombre de...
Jo no sé si són joves els que han entrat, això ho hauríem d'estudiar, és a dir, és una cosa que podem intuir però no podem saber...
No, segur, clar que segur.
De fet, abans quan parlaves de... tu vas lligar amb Andalusia quan parlaves del vot jove, jo ho lligaria amb el Moianès, després que...
Sí, també en parlarem,
que la consulta del Moianès sí que permetia el vot dels 16 anys, a partir dels 16 anys, diguem, no? Jo crec que als més joves els costa molt mobilitzar-se per un tema doncs, que, en fi, que no ho has fet mai, per tant tampoc no tens ben bé la informació i, és a dir, com més gran ets, doncs més possibilitat tens, internetes, de votar. No dic que sigui així en el 100% dels casos, però sí que és cert, per exemple, aquí la consulta ciutadana del 13 de desembre, la consulta popular per la independència, ho vam veure, no?, que costava molt mobilitzar la gent, el vot dels 16 anys, perquè potser no acaben de tenir tota la informació. Ara, quan els informes que sí que poden votar, de fet, quan informàvem que podíem votar doncs, el 9 de novembre, encantadíssims, i vaja, en fi, a votar molt...
Per cert, a partir d'aquests resultats de les andaluses, podem fer alguna mena de lectura de cara a les municipals que tindrem, o és independent el resultat que hagin tingut, això no tindrà cap mena de conseqüència? Ho pregunto perquè moltes vegades s'intenten fer aquestes lectures, no?, d'una elecció a l'altra, el que passa que també és veritat que falten uns 60 dies aproximadament, si no m'equivoco. Vull dir que podem fer alguna mena de lectura, o Andalusia és Andalusia, Catalunya i els municipis van per la seva banda, vull dir com...
Cada espai és diferent. Realment Andalusia és Andalusia, com deia abans, i que, perquè clar, el PSOE són 37 anys, 37 anys doncs, governant, i l'única vegada que va estar a punt de perdre-ho, que van tenir que fer la coalició amb Esquerra, què va passar? Que, de fet, va ser més perquè el PP va fallar el seu plantejament que no pas per l'altre. Però fixeu-vos que si mireu els resultats de les grans de les capitals andaluses, es divideixen entre PP i PSOE. El PP continua manant amb les capitals. Vol dir que hi ha un vot urbà que és diferent del vot que és de les zones agrícoles, de les zones pageses, etc., que va més cap al PSOE, i en canvi un vot urbà que va més encara, amb tots els problemes que hi ha, per PP. Jo penso que les municipals, les properes, que a més seran municipals i autonòmiques en molts llocs, sí que marcaran encara més la diferència que s'està produint. O sigui que el 2015... Jo escrivia una cosa al principi d'any que deia el 2015 any definitiu. Ja sé que definitiu no hi ha res en aquest món, però vull dir que ho deia precisament per això, perquè penso que si es produeix, si les generals es produeixen al novembre, cosa que està per veure, perquè tinc la impressió que el senyor Rajoy aguantarà al màxim, per veure que l'evolució econòmica exterior, no la pròpia interior, l'ajuda amb la interior espanyola, per tant ho allargarà fins al gener si pot, jo penso que sí que es anirà veient aquest canvi, i aquest canvi es anirà produint, i espero que seguint aquesta tònica de les eleccions andaluses, segons quines capitals importants d'Espanya caiguin de les mans del PP. València, per exemple. Ens semblaria una cosa inverosímil que continués València capital, en mans del PP.
Doncs anem-nos-en fent la idea, diguem.
No, però és una cosa...
Escolta, però jo crec que pot passar això i molt més, vull dir. Tu veus a Madrid el que... És que jo no l'entenc, aquest país. El que va passar amb la senyora aquesta que es presenta...
Quina d'elles? L'Esperanza Aguirre, l'Anna Botella o...?
L'Esperanza Aguirre, el que va passar... amb aquests policies de tràfic.
Pues jo explicat a minuta, eh?
Naturalment, però com a dignitat aquesta persona es presenta i guanyarà, segur que guanyarà, i tot això, bueno, aquest país no té cura. No té cura en quan no passi alguna cosa molt fort, vull dir, no té cura. No, és, moralment, hi ha gent que es tindria d'amagar, es tindria d'avergonyir, i aquest país no s'avergonya. Ahir estaven dient per la televisió, no sé quin canal era, sembla que era La Sexta, que bueno, que el PP preferia perdre vots i guanyar mà d'obra, o sigui, que ells preferien ser un partit seriós, que perquè ser tan seriós i per aixecar el país, perdre vots, perquè per mi el que els importava era el país. Dius, hòstia, i aquest senyor et diu això a la cara, per l'amor de Déu, i t'ho diu, i no passa res. Que si tu es poses la televisió cada dia i sents el que es diu, que és que si aquest tio ha fotut mal calaix, que si aquest ha fet això, que si... i ho van dient, però és que no passa res, perquè aquests senyors que han fet tot això segueixen estant a postos dirigents del país, i no passa res. Es diu, de qualsevol país que es digués això, o hi hauria una querella criminal contra aquell senyor perquè és mentida, o el tio dimitiria per vergonya. Però és que aquí
però,
una cosa ni l'altra.
Però, bueno, però és que la gent el segueix votant, diguem-ne. És a dir,
aquí, Bernat, aquí hi ha el problema.
Ja no parlo del clientelisme allò del Partit Popular, diguem, sinó parlo de que, ostres, que al final doncs hi ha una sèrie de ciutats i pobles, diguem, d'Andalusia que voten en clau, doncs, en fi, no sé, o sigui, voten el PSOE, que té doncs, un pollastre de corrupció obert a hores d'ara encara, allà a Andalusia, i el PSOE doncs, manté
els
cons.
Sí, però això té un nom, això té un nom, Bernat. Les peonades.
Sí, però és clar, és que, i aquest senyor sí, per què vota?
Té un nom perquè, jo que deia del loco conocido, és que és així.
Sí.
És a dir, jo diu, a veure, què farem? Si canviem, ens mantindran aquest tipus... Aquests nois que venen, aquests de Podemos, vols dir que ens ho arreglaran, això? Saps què? Escolta, deixem-ho així.
Deixem-ho com està.
O sigui, per hi ha una frase que jo sempre la recordo, que va dir a l'època d'en Bush, quan el Bush, George Bush, era president de la CIA, era director de la CIA, vull dir, no president dels Estats Units, abans de ser pare, Bush pare, i va dir, parlant de Nicaragua, i va dir, el president de Nicaragua diu, és un fill de puta. Diu, però és el nostre fill de puta.
Això ho deia el Ron Barnils també, bueno, pues, respecte als Mossos d'Esquadra.
Bueno, molt bé, doncs això va per aquí.
Sí, sí.
O sigui, aquests són així, però són els meus. I per tant, doncs, ho aguantem d'aquesta manera. Mm. Per mi continua sent la sorpresa gran d'això és aquest decalaix que s'ha produït amb el PP. O sigui, on han anat, com s'han mogut, o sigui, és difícil de saber com s'han mogut, pensant en això, amb els vots dels joves que podien votar, pensant en com han anat a parar, pensant inclús en la estigmatització de Ciudadanos com un partit català amb un senyor que es llama Albert. És que de veritat és significatiu, perquè vol dir, des del punt de vista de canvi, realment un canvi important, amb tot, un canvi important, perquè, escolta'm, el record del moviment del Partit Reformista del senyor Roca, amb un suport del que avui en diuen el grup aquest que entén d'industrials, d'economistes, de financers catalans, madrilenys, que no són ni
Pont
que
aeri.
A Pont Aeri, i amb el fracàs que va haver-hi, clar, això avui no és el mateix, ja sé que no és el mateix, però també s'està dient que Ciudadanos, en el fons, té un suport de molta gent que el que està fent és dient, a la vista de la sortida de Podemos, intentem que hi hagi un grup que es vulgui, que es presenti com a reformista, però no un grup que es presenti com a trencador absolutament del sistema.
Bueno, tu, Pep, preguntaves si podíem treure en conclusions per municipals. Jo veig que poques, però sí que marca tendència, diguem, no?, en general, i de fet Espanya pot prendre nota, a nivell general, diguem, pot prendre nota de les eleccions per treure en tendències. Nosaltres també podem treure tendències amb els resultats de Ciutadans, per exemple, diguem, no?, perquè veurem a veure com queda el marc, doncs, Sant Cugatenc, diguem, però vaja, el que deia abans, diguem, o sigui, hem passat d'un Parlament andalús de tres partits, històricament, no?, almenys en els últims anys, a cinc partits, diguem, no?, i veurem si segueix creixent. I per mi els resultats de Podemos són molt dolents. Si a Andalusia Podemos només treu 15 diputats, En fi, ja veurem quants...
Però la resta d'Espanya no serà igual, eh?
Bueno, ja veurem, ja veurem.
Segur, segur. No, qui... Continuo insistent amb la característica pròpia andalusa, eh? És que és molt bé que no ens equivoquem en aquest sentit.
No, però el que dic de les tendències, jo crec que, o sigui, li pot anar una miqueta millor, potser, no ho sé. Però sí que marca una tendència, diguem-ne. O sigui, ha marcat la tendència que Podemos no guanyarà Espanya. Aquesta és la tendència. O sigui...
No, però jo no he pensat mai que no. Podemos...
Bueno, ja, d'acord, però depèn de com, com s'haguessin desenvolupat aquests mesos, depèn de si... Perquè quan havien d'haver-hi eleccions gregues i a Pablo Iglesias surt al míting final amb l'Alexis Tsipras, doncs, ostres...
No, no, i algunes enquestes que sí. També... Sí, sí. Intenció directa de vot els donaven com a guanyadors.
Sí. Hi ha un grup que no han comentat i que s'enfonsa, que és l'UPyD. Mm-hmm. Sí. O sigui, l'aparició de Ciutadans a Andalusia l'ha eliminat absolutament. O sigui, l'ha deixat a fora absolutament. I això no li passarà a la resta d'Espanya igualment. Jo penso que serà evident. El que es anirà produint, o sigui, que es pot produir, per exemple, aquí, a Catalunya, és que aquí ja tenim l'experiència d'una mostra molt més gran de partits, diguéssim, a la israeliana, per entendre's, no? O sigui, clar, aquí hi ha 8 partits que estan funcionant i que tenen el seu pes. Que a Espanya això no passava. Mm. I ara passarà perquè hi haurà un Parlament on hi haurà més partits. Per tant, es tenen que fer, se suposa, més coalicions, més intents de poder doncs governar en base doncs a enteses dins del govern o des de fora, però en fi, ajudant amb determinades coses, etc, etc. Jo no ho trobo malament, al contrari.
Aquí dels dos triomfadors, perquè que és Podem i és Ciutadans, que són els que van...
Jo és que crec... han passat de 0 a 15, clar, o de 0 a 9.
En Bernat, el que diu, és veritat, l'expectativa seva era molt més, vull dir que era molt més, que s'han quedat 15, però bueno, 15 són 15, important. El que jo entenc, que aquí al resta d'Espanya Podem, jo no crec que vagi creixent, sinó que més aviat anirà menguant, i el que anirà creixent és Ciutadans. Ciutadans han fet... quan va començar el moviment Podem, doncs es veia molt, molt, molt net, molt, les idees molt això, i quan ha anat formalitzant-se això com a partit polític, ha anat menguant. Vull dir, hi ha uns petits casos d'històries que no han sabut reaccionar, han reaccionat molt malament. Molt malament per el que ells pregonaven, no? I en canvi, a la Bea Rivera, té més estructura de partit. Vull dir, aquest home va començar, no va créixer tan fort com Podemos.
Va començar despullat,
que va ser, bueno, va ser una bona campanya perquè es va parlar, com vull dir, va anar bé. Jo crec que Podemos, al resta d'Espanya, no serà l'esclat que es pensava que seria, i en canvi el que sí que guanyarà serà Ciutadans. El discurs de Ciutadans, jo crec que tots els del PP i tot això ho entenen. Ciutadans, el seu discurs, quan no toca el nacionalisme i coses així, és un discurs molt moderat que tothom podria jugar-hi, no?
I els del PP, quan toca el nacionalisme, també ho entenen. Que els del PP, quan Ciutadans toca el nacionalisme, també ho entenen.
Clar,
perquè està dient que no...
Naturalment, vull dir que ha sigut... Vull dir, ells han jugat amb un discurs modern, menys el nacionalisme, que és no, que no, que no, que no, que ho entén el resta d'Espanya, ho entén perfectament. Si jo que crec que dintre d'Espanya Podemos es quedarà com una força important, però que a la sorpresa gran jo crec que estigui d'esperar de Ciutadans, penso jo.
Bé, veurem, no? Vull dir que també tindrem nosaltres les eleccions, ja veurem després si aquestes lectures doncs, que hem anat fent tindrien alguna relació amb els resultats que sortissin a Sant Cugat i a la resta de Catalunya. El que havia comentat el Bernat abans, els veïns de 10 municipis del Moianès han començat ja a tirar endavant el que serà el projecte de comarca per a aquesta zona. Els de municipis del Moianès han decidit que volen ser comarca, van tenir ahir un procés de participació ciutadana no vinculant, perquè els majors de 16 anys van anar a votar, si així ho van voler, i van votar en concret el 47,38% del cens, i els 10 municipis van donar suport a la creació d'aquesta comarca. El sí va imposar a les 10 poblacions amb una mitjana del 80,32% a favor del sí i un 16% va votar que no. Ara, això, aquesta proposta, arribarà al Parlament, que amb un tràmit d'urgència farà que aquest territori esdevingui comarca. Seran, en concret, els municipis de Calders, Castellcir, Castellterçol, ara ho he dit bé, Collsuspina, Granera, l'Estany, Mollà, Monistrol de Calders, Santa Maria d'Oló i Sant Quirze Safaja. Formaran part d'aquesta nova comarca. Algun comentari d'aquest pas que fan aquests municipis per ser comarca, que ja existia la comarca com a tal, és a dir, perquè era, històricament havia existit, però diguem-ne que administrativament no era una realitat, hi havia un consorci del Moianès i ara a partir d'aquest consorci doncs es tirarà endavant el que serà la comarca.
Jo crec que és altament interessant el que ha passat amb el Moianès, diguem, no? Tant el Moianès com el Lluçanès fa temps doncs, que van reivindicant doncs, en fi, aquest pas, diguem, però no ha sigut fins ara que s'ha materialitzat i molt bé, doncs anem a fer una consulta ciutadana i a partir de la consulta ciutadana doncs, si hi ha suport, doncs es tira endavant. És interessant no només pel fet doncs, de constituir una nova comarca, sinó pel fet de poder en primer lloc posar les urnes doncs, en fi, a l'abast de la gent doncs, per donar veu doncs, una reivindicació doncs, bastant històrica i també doncs, com a preludi de possibles altres nous processos. No parlo ja en tant que comarques de Catalunya, sinó processos doncs, de participació doncs, més arrelats al territori, que per tant doncs, es puguin anar desenvolupant aquesta d'això. No? Jo crec que tant pel que fa a la participació com pel que fa als resultats doncs deixen un bon gust de boca, diguem, no? En fi, una participació doncs, que no és vinculant, doncs, que plegui, no sé si... La participació no...
Ha estat elevada, eh? Ara la busco exactament.
Mira, 47,36, correcte. Mm-hmm. Jo crec que és molt, molt, molt interessant, diguem, no? En fi, i el 26 de juliol hi ha el referèndum al Lluçanès, diguem, no? Per tant,
també és un procés similar, eh?
També és un procés participatiu. Similar. Sí. Serà el 26 de juliol, hi ha aquest referèndum al Lluçanès, per tant, en fi. Jo crec que és bastant interessant, eh?
Jo penso que es posin urnes perquè la gent decideixi coses, em sembla molt bé. El que passa és que penso que la divisió de Catalunya té un problema greu, que m'imagino que si es produeix la independència això s'acabarà, diguéssim, solucionant. Tot el tema de les vegueries, tot el tema de les províncies, tot el tema de les comarques. Clar, un país amb 940 pobles, no? I amb 42 entitats descentralitzades i en aquest sentit hi penso que hi ha un garbuix estrany que per una part ve del decret de nova planta i a partir d'aquí doncs, s'ha complicat moltíssim quan podria ser molt més fàcil i a més està estudiat de l'època de la República, la Segona República, i es va definir bastant. I penso que això, ara en aquest moment, segurament els pobles que han fet aquesta... Penseu de totes maneres que no ha arribat a votar la meitat de la gent que podia votar, eh? Uh-huh. Si no ens equivoquem per aquí. El que passa que
tot i votar... ampliant-lo dels 16 als 18 anys, diguem.
Tot i que ha acabat a votar, doncs ha votat un 80% favorable, per tant està claríssim que està bé. Però jo li donaria importància relativa en el sentit de que esperem que d'aquí un temps, no sé quin, doncs això realment es torni altra vegada a reconsiderar i es faci tal com s'hauria de fer, sobretot buscant primer que hi hagi una correspondència real entre la realitat, de la vida de cada dia i doncs la part administrativa, la part de distribució doncs, de serveis, de tot això que és el més important que pot haver. No?
Home, sobre el debat territorial, per exemple, hem tingut recentment una proposta del que és la patronal del Vallès i altres entitats empresarials que deien que el Vallès Oriental i Occidental haurien sí. de fusionar-se per convertir-los en una mena de segona àrea metropolitana, considerant que té un potencial econòmic gran. De fet, si tu agafes els dos Vallesos i comences a sumar poblacions, Sabadell, Terrassa, Rubí, Sant Cugat i el Vallès Oriental al mateix temps, i deien que això implicaria doncs, una certa fusió d'estructures, però en teoria, segons els empresaris, pel bé de la comunitat i del territori. Tot i que hi ha hagut alcaldes, per exemple, l'alcaldessa de Sant Cugat, que va dir que, vaja, que ho veia molt complicat i no hi acabava de donar el vistiplau.
Jo crec que complicat no és, i a veure, al final, o sigui, jo entenc, el Moianès tenia com que històricament, doncs, ja tenien aquesta entitat, diguem, i a més, tothom doncs anava cap al centre, diguem, cap a Mollà, etc. Jo tinc la sensació que era una necessitat, diguem. Jo crec, no sé si hi ha la necessitat d'unir els dos vallesos. En qualsevol cas, jo no crec que hi hagi un sentiment de pertinença molt arrelat ni al Vallès Oriental ni al Vallès Occidental. Són del Vallès. I a mi la gent doncs, de Granollers els tinc igual de considerats, exactament igual que els de Terrassa i els de Sabadell, diguem, vull dir que per mi és el mateix, diguem, no? No sé si és tant un tema, el que deies tu, no? Diguem, un garbuix doncs, de divisions, diguem, no? No sé si és tant un tema doncs, de posar-li el nom a la cosa o que la cosa funcioni com vulguem que funcioni, no? Perquè, escolta, els vallesos poden funcionar com una segona, com un punt molt important de l'àrea metropolitana, sense necessitat de que siguin una sola comarca.
Exacte.
O al revés, no ho sé, per tant...
Perquè ens queda poc temps, em deixes dir una cosa?
Sí, home.
És que no volia deixar passar de dir que aquest cap de setmana al Teatre Auditori hi ha hagut una demostració d'allò que jo tant reivindico, que és que entitats culturals i artístiques de la ciutat s'ajuntin i presentin activament una cosa com va ser la creació de Haydn, que aquest grup que es va crear, no, que es veus del cor, que partia d'una iniciativa de l'òpera de cambra de Sant Cugat, de la Mariona Benet i d'en Daniel Martínez, doncs comencés a arrelar i que aconseguís el que va aconseguir. El concert, jo vaig estar el dissabte, en el primer, va ser una demostració de com una obra de molta dificultat, perquè ho és, una obra difícil, complexa, amb unes característiques que demana molta feina, doncs va poder aplegar a quasi 200 persones en l'escenari, entre elles 58 que s'havien 58 del cor, que s'havien gent que no pertany a cap dels cors que hi ha aquí a Sant Cugat en aquest moment, però que va començar a assajar a partir del mes de setembre. Això va començar cap al mes de maig de l'any passat, i per mi va ser un resultat brillant d'una cosa que es tindria que fer amb més freqüència, i és que la gent que està fent activitats d'aquest tipus aquí tingui l'ocasió, com a mínim una o dues vegades per temporada, de poder mostrar-ho. I sobretot el que seria encara millor seria que a partir d'aquesta demostració hi hagués, que no existeix, o si existeix no funciona, una xarxa de teatres municipals a tot el país que permetés que coses com aquesta després giressin. Seria el cas anterior de Vilafranca, a partir de la idea dels teatres amics, que està girant doncs, a Granollers, per Vic, per Viladecans, per Reus, etc. I aquí, i també va ser una demostració d'això, però en aquest cas eren uns professionals que estaven contractats i feien... Aquí no, aquí era l'orquestra del Conservatori, era l'orquestra de l'Escola Fusió, eren tres coses, el diapasón, l'Aulos i el de l'Òpera de Cambra de Sabadell, amb uns solistes, que sí, en aquest cas, menys el Maria de Benet, no eren d'aquí, i amb un director, Javier Pagès, que està a l'Escola Fusió, que, com insisteixo, va ser un concert memorable.
Jo pensava que volies parlar del Barça.
Sí, clar, jo volia dir Barça,
el Barça. Una cosa del cap de setmana, i dic, ostres, jo pensava dir, clar, el Bar, ahir vas treballant el partit i volia fer el comentari tècnic.
El partit fatal, eh? Sí, per cert, si el Barça segueix jugant així no aniria massa lluny.
Ara sí que dic com el Pep, que sí que ho vaig estar veient.
No, per cert que vulguis, vull dir que...
No, jo no vaig en contra del Barça.
Per cert, del comentari que ha fet l'Eduard, que qui vulgui veure el vídeo que ha fet la nostra companya la Marina Romero sobre l'espectacle de la creació de Haydn, que pot anar tranquil·lament a la web de cugat.cat i es pot fer una idea si no hi va poder anar. I ho haurem de deixar aquí, perquè ara són les 10 del matí i és hora perquè arribi el butlletí de la xarxa de cugat.cat. Bernat Picornell, Lluís Ribas i Eduard Gené, moltíssimes gràcies als tres i fins la setmana que ve. Que vagi bé.
Bon dia.
so unfaced of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do?